Tens dubtes sobre la condició humana? A Interferències creiem que és bo tenir-los.
Uau, Isau!
Amb l'esperit viatger incorporat, l'escriptor Víctor García Tur ens proposa una colla de lectures pels amics de les carreteres secundàries.
Quina alegria i quina festa major el dissabte al dematí quan passen aquestes coses i parlem de llibres a Interferències amb el Víctor García Tur, el nostre escriptor de capçalera.
Bon dia.
Bon dia.
Ja estic preparat.
Anem vols, a parlar. Vols parlar del teu llibre o parlem d'altres?
No, anem a parlar de llibres importants, potser.
Doncs escolta, a mi ja ho saps que quan a micro tancat em deies no cal que em facis propaganda dels meus llibres. Jo vaig directe cap allà.
No he venit a hablar de mi libro.
A la jugular. Doncs avui parlarem d'aquells països que estan de moda, literàriament, no?
No, més aviat parlem de països que, per desgràcia, no tenim tan present a l'hora de llegir. Què ens passa? Bàsicament anem a les llibreries i estan saturades per certes literatures.
Clar, certes hi ha literatures, però a veure, ho hem d'explicar tot, perquè jo un dia vaig preguntar, dic, escolta, com és que ara tenim tant de Doblatov i aquest senyor rus no li havien fet mai cap?
Ja,
no, diu, és que hi havia una subvenció que si traduïes Doblatov del rus al català, doncs et donaven diners.
El mercat editorial tot és intríngulis, evidentment.
Expliquem-ho tot.
Sí. Vull dir, no, però jo em vull queixar. No, a mi em sembla molt bé que hi hagi saturació de Doblatov de tant en tant. El problema és que al final trobem, per exemple, molt d'autor traduït a anglès, anglosaxó, bàsicament, una miqueta de francès. De cop i volta es posa de moda en els suecs, no? I tenim una... Allò, una traduint tot el que poden de
literatura policial. Sí, però hi ha països policial, que mai es posen de moda, no hi ha manera.
Avui parlem una miqueta d'aquestes... Bueno, que podem llegir altres... No sé, però bons propòsits. Anem a llegir unes altres literatures, no? Potser.
Doncs avui exotismes, no sé si ens farà llegir Esperanto, aquí l'amic Víctor García Tur, però ho intentarem.
Posarem més fàcil, no et preocupis.
Sí? Més, trobaré traduccions?
I més proper, fins i tot, ja veuràs.
D'acord, doncs som-hi. Això em sembla que és turc. Amb les poques nocions que tinc de turc, et diré que això és turc.
És la Selda, que és famosa, és aquesta cantautora turca que havia... Era la Pau Riba de Turquia, havia més fusionat la música d'allà, no és aquesta cançó, per exemple, però amb rock, és una miqueta més progressiu. Molt bona la Selda.
Doncs escolta, per què? Per parlar d'aquí?
Home, hem de parlar de literatura turca, i segur que et ve al cap el nom del que va ser el Premi Nobel de 2006, l'Orhan Pamuk. Parlem del seu Antic Vermell, aquesta novel·la...
Una de les primeres, no? Potser, o de les primeres que es van traduir aquí.
Bueno, segurament és de les primeres que es va traduir aquí. No, diria que no és la seva primera, però és la que va sonar molt bé, sobretot perquè quan es va traduir en el món anglosaxó va fer molt de soroll, perquè és una novel·la molt, molt ben feta. A més, recorda, té una cosa molt, molt bona pel lector occidental, és que recorda una miqueta El nom de la rosa. De fet, és intencionat. Vull dir que l'Orhan Pamuk mai ha tingut cap problema a dir que una de les seves referències, els referents que feia servir, era El nom de la rosa.
El nom de la rosa, que també és un llibre que, si no ho he llegit mai, el recomanem molt, i a més és un llibre que fa viatjar. A mi m'agrada molt El nom de la rosa.
El nom de la rosa és una gran novel·la.
Sí, sí. Bé, passant de tema, Em dic Vermell és aquesta novel·la de l'any 98 d'Orhan Pamuk. Per si mai hem llegit Orhan Pamuk i només vam saber que era aquell senyor que s'havia endut el Premi Nobel de Literatura, que tenia cara d'informàtic... Diria jo des d'aquí.
Una cara així com molt...
Sí, que no sembla que estigui gaire turc.
També ja està tancat a l'oficina i poc més.
Sí, una mica així, una mica d'oficinista, però explica'ns la història del Em dic Vermell, perquè jo no l'he llegit mai.
Espero que la llegeixis, de fet, aquests dies, aprofita. Com et deia, una novel·la que pot recordar El nom de la rosa perquè és una mena de trama policial amb una ambientació històrica. Aquí en comptes d'estar en un monestir europeu, on estem és a l'Istanbul, del sultà Murat III. Llavors tenim uns
il·lustradors...
Això quina
època és, més o menys?
Això és el segle XVI, perdona. Aleshores, aquí tenim que...
El segle d'oro turco?
Segurament, sí, o una època important per les arts. Les arts són molt importants en aquesta novel·la. Aleshores, tenim uns il·lustradors que estan treballant justament pel sultan fent un llibre amb unes il·luminacions precioses. Un d'ells mor. A la primera pàgina, mort.
Sí?
Sí. I llavors, a partir d'aquí, s'engega la trama detectivesca. Què passa? Té
una
al·licient
no
aquesta novel·la.
Però ell no fa novel·la negra. I aquí que, jo crec que
és que
ell...
no fa la típica. Això potser és una de les gràcies del llibre. Com et deia, tal com comença, tenim un mort I és el propi Mor que en aquest capítol ens explica que, bueno, que és un...
Des de l'altra banda.
Des de l'altra banda.
Sí, que és en, allò d'un False and Rise of Reginald Perry, no? Què?
Una miqueta. El que passa és que té mala llet perquè, clar, si el Mor parla a la primera pàgina no ens diu qui ha estat el seu assassí, malament. Haurem d'anar seguint tota la trama policial per descobrir-ho.
I has llegit més llibres de l'Ohran Pamuk o què?
Vaig llegir aquest d'Istanbul, que era més de les seves memòries o d'infantesa, més biogràfic.
I
de...
què destacaries del Pamuk per la gent que no l'hagi llegit
justament,
mai?
Sempre que en llibreria recomanem moltíssim a l'Istanbul, gent que vol viatjar ha de fer la visita a Istanbul de rigor. Uh-huh. Doncs aquest llibre del Pamuk és una bona manera, perquè aporta informació també històrica i després molta informació del que són els últims anys, el que havia estat la seva vida allà.
Però és d'aquests estetes o és dels que van per feina?
Va per feina.
Molt bé, i ara faig una aposta. M'has de dir així ràpid el nom del següent escriptor, però després de la música. Amb aquest ritme havíem de parlar de Fela Kuti, aquest senyor que és de Nigèria. Sí. Això ho tenim clar?
Això ens ha de situar.
No hi ha alguna subvenció?
No ho sabem. I parlant d'una gran escriptora nigeriana.
Quina escriptora?
Va, digue-m'ho tu.
No, jo no sé pronunciar això.
Home, no, és molt fàcil. Chimamanda Ngozi Adichie. De fet, el que hem de recordar és el cognom, no, que és el que manen els escriptors, i és Adichie.
Adichie.
I justament l'Adichie és una escriptora que ara tenim... Que, bueno,
està força de moda,
està,
no?
Molt de moda,
l'estan editant
tot arreu,
moltíssim.
Està ben editada, es va trobant gairebé tot.
Mondadori, oi?
Sí, està Mondadori.
En castellà?
La novel·la que recomanarem està a Random House, exacte, ara en parlarem, però que se'n troben moltes coses d'ella. De fet, fa molt de soroll la Dizzi per tres assajos... Sí,
que
molt
s'estan
petitet.
Venent molt,
s'estan venent moltíssim. S'estan venent. Sí.
Com aquell de ser feminista. Com es diu el
com
títol?
Es diu? Tothom hauria de ser feminista. Uh-huh. Aquest està molt bé, ja pel títol ja t'imagines quina és la temàtica. Té un altre justament sobre els estereotips culturals, que també és molt interessant, que es diu... És que en català i castellà té un títol diferent, deixa'm pensar. Sobre el perill dels tòpics, diria que és en català. No. Són aquests assajos petits, per exemple, són TED Talks, són aquestes conferències que es fan allò que són supercurtes i les han traspassat, les han convertit en llibre i val molt la pena, bueno, molt la pena llegir-te, sobretot per la temàtica. Llavors, la Dizzi, jo la volia recomanar com a prosista, com a novel·lista. Té aquesta novel·la que es diu La flor púrpura, de 2003, que és la seva primera, i és aquestes primeres novel·les on notes que qui ho ha escrit i ha posat tot el que podia, sobretot molta matèria familiar. I és d'una família nigeriana, una família que té moltes peles.
Però d'una bona família, no? Perquè si no, no hauria arribat on ha arribat.
Segurament, sí.
No em miris amb aquesta cara,
bueno,
no apaga llums.
És que no tenim la culpa de néixer a Nigèria ni néixer a una bona família. Això és un accident,
sí,
no?
Sí,
i ella
sí,
ha nascut allà i quan s'ha encarregat de reflectir-ho amb la novel·la ho ha fet molt bé. No sé ben bé quin serà el seu...
Viu a Nigèria encara o no?
No, crec que ella de fet va marxar per estudiar als Estats Units, no sé ben bé per on para, no tinc idea. L'última novel·la, de fet, es deia Americana, i era de temàtica més de la seva experiència als Estats Units.
Sí. I de què va aquesta història? Volem començar per la Flor Púrpura, que també la trobarem
Random House.
Es troba a Random House,
sí, no hi ha problema. Novel·la familiar, on tenim això, una bona família, una família benestant, on el pare és un pirat catòlic molt violent. És a dir, hi ha molt de maltractament aquí, hi ha maltractament cap als dos, fills, i aleshores és la història com de progrés personal d'aquesta noia que intentarà marxar d'aquesta casa.
Sortir d'allà, sí. Que també suposo que té un punt autobiogràfic.
Crec que sí, clar, no vull acusar son pare, no sé ben bé quina és la història amb son pare, però ja notes que, per com està escrit i com t'afecta com a lector, notes que hi ha un material potent, biogràfic.
Doncs escolta, apuntem-nos aquest nom,
Adichie.
I sobretot aquests llibres que estan per totes les llibreries ara que els veiem allà en petitet.
Aquests en curtet, de fet, és una meravella agafar-los i res, és que en dos segons
com
el
això,
tens llegit.
Sobre el perill de tòpics, tothom hauria de ser feminista, i un altre, que aquest dia és més complicat d'aprendre, que és Estimada Ijewale.
Sí, aquest és com una carta, al final és com una carta oberta que escriu a una amiga que li demana com una miqueta d'ajuda amb la seva filla. Llavors surten allà també molts temes de criança i de feminisme, com transmetre el feminisme a les teves filles.
Doncs escolta, apuntem-nos aquest nom i continuem, perquè ara em faràs llegir en Nacho Vegas.
Primer et faré llegir, sí, no, et faré escoltar un de...
Una cançó asturiana.
Que t'encanta, no?
Sí, m'agrada molt.
Esta noche vuelvo a percibir su olor. Hoy el cielo oscurece para mí y allí crece perfecta. La puedes ver brillara la luz de las estrellas.
Estem rient amb en Víctor perquè sap que no m'agrada gaire en Nacho Vegas, que em resulta una mica pesat. Home, no, però no passa res, no m'agraden les seves
músic,
lletres.
Gran poeta,
no,
compromès no. Políticament, què més vols d'un autor
contemporani? Ho hauríem de veure tot això. En fi, és igual, són aquelles coses que no t'entren, no passa res.
No et forçarem.
Nacho Vegas,
sí, el tenim aquí, bueno, per introduir una miqueta de literatura asturiana.
Clar, i d'aquí vols parlar?
Tu és que has parlat abans de ser exòtics, no, avui no anem a ser exòtics exactament, sinó intentar llegir d'altres uh-huh. literatures. Aleshores, en català ens passa molt que sempre estem rondinant, no?, de que, ostres, no
ens fan cap, no ens estimen...
Tot és una merda, bueno, no sé.
No ens va tan malament,
No ens va tan malament, de fet, no ens va tan malament, ara el consol. Si ens comparem amb altres literatures encara més menors, més minoritzades, més petitones. I justament anem a parlar del Juan Bello, d'aquesta novel·la fantàstica que es diu Història Universal de Paniceiros.
Va ser un superèxit en el seu moment. Es van vendre en milers de llibres.
Va ser molt maco, em va fer creure en la literatura moltíssim. Em va fer creure en les editorials, el fet que aquest llibre escrit en una llengua tan petitona pogués connectar també amb tanta gent.
Però el vam llegir aquí traduït ja o no?
Sí, aquí es va...
Ah, sí, no?
Clar, va entrar per la via...
No, perquè m'ho estàs dient així, m'estic emocionant de veure un munt de gent fent l'esforç de llegir
asturià. No, segur que algú ho feia. No deu ser tan complicat.
No sé,
una llengua amb la que, com a no? catalans, podem connectar fàcilment, diria.
Sí, sí.
Jo no l'he provat, però no és problema. A veure, el tenim traduït en català. Ara l'ha traduït en català, es troba fàcilment, i és d'aquestes novel·les que fa molta il·lusió veure això, que algú justament s'ha plantejat, bueno, com podem ser des d'una cultura petita, i aquesta petita, ho sento, amb moltes cometes, com podem ser universals, no? I ella explica la història del seu poble, que és Paniceiros, que a més sospito que és un poble que deu tenir 20 cases, 40, no ho sé, deu ser un poble molt petitet, allò perdut a les muntanyes, i explicant una miqueta la història dels seus veïns, les llegendes locals, una miqueta d'història local, i connectant-ho amb les seves lectures d'altres literatures, acaba explicant una història que val per qualsevol lector de qualsevol racó del món.
De la gent,
no?,
que li agrada el folclore, però no malentès, sinó...
És que no és només folclore,
dia,
a vegades
no?
És el dia a dia, és a dir, que potser t'està explicant coses dels seus veïns que ens valen a nosaltres com a, no sé...
Però
com
no és una història antiga, és una història d'ara.
És d'ara, i és una mena d'autoficció escrita des d'ell com a personatge.
Doncs apuntem-nos aquest Història Universal de Paniceiros, a l'editorial Adesiara, apuntadíssim tot...
Per llegir una miqueta de literatura.
Amb els bons propòsits que ens regala el Víctor García cada setmana, i li farem cas. Aquest estiu ens ho llegirem tot. Per fi, llegirem tots aquests llibres que sempre diem i no...
I escoltarem Nacho Vegas.
Això ja no cal, eh?